Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 12 de novembre de 2025. Al Penedès en xarxa comencem 3 hores de ràdio amb un leitmotiv, amb un lema: Penedès, en minúscula, en majúscula, alt i baix Penedès. En nom de tot l'equip, us saludem, Toni Olivella i Sílvia Delgado, des de Ràdio Vilafranca. La resta de companys estan repartits entre Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Canal 20. Un cop acabi el sumari, comencem amb els continguts del dia i obrim matí tot comentant l'actualitat en clau alt i baix Penedès a la tertúlia periodística. Avui ens acompanyarà el Ricard Vinyals, director del 3 de 8, i José Manuel Baselga, redactor del Diari de Tarragona. Tot comentant la setmana en clau penedesenca, ens plantarem a 9:45, primer flash informatiu del dia per saber com es lleva aquest dimecres als nostres municipis. A 9:45, la veu de la salut, un espai on ens acompanyen professionals de l'àrea bàsica de salut Penedès Rural Oest. Avui dedicarem aquesta estona a parlar de la diabetis amb el doctor Eduard Borreguero. A 10:06, entrevista, avui doble entrevista, avui farem doblet. I totes dues entrevistes tenen un rerefons musical. I és que us presentarem el musical participatiu que impulsa la coral infantil L'Espinguet de Vilafranca, amb centres de secundària i un de primària. Volen estrenar, volen portar al casal el conte de Nadal aquest desembre. Ens ho explicarà la Txell Montserrat, perquè encara hi ha oportunitat per sumar-s'hi. I de l'altra tindrem amb nosaltres el compositor Àlex Cassanya, professor de l'Escola Municipal de Música de Vilafranca, perquè té nou àlbum. Es titula Nine Pieces. Ens el presentarà, ens l'explicarà i l'escoltarem. A 10:45, de nou 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com va aquest dimecres, i seguim. Seguirem tot fent tertúlia amb la nostra gent gran, avui parlant de la figura de les persones cuidadores. Potser han estat cuidadors, potser són cuidats. I diran la seva la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. I a 11:06, tot el protagonisme serà per la 14a edició del Festival Mos, que va començar el passat dia 6 i acaba aquest diumenge. Amb la Marc Canet i el Pablo Sancho, repassarem aquests darrers 5 dies. A 11:45, última cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius que ens portaran l'última hora d'aquest dimecres, el Flash. I acabarem amb un parell de recomanacions de gent del detall. D'una banda, el cicle d'espectacles professionals d'humor que té lloc aquest novembre a Olèrdola, i de l'altra, les activitats d'aquest mes de novembre a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Ens acompanyaran per presentar aquestes dues iniciatives la Irene Pérez, regidora de Cultura d'Olèrdola, i la directora de la Biblioteca Sadurninenca, la Glòria Bricoller. Així sonem a partir d'ara i fins les 12. 4 minuts mal comptats i ens plantarem a un quart de 10. Un cop al mes convidem companys periodistes per tal de comentar i opinar sobre l'actualitat, les qüestions candents de les nostres dues comarques. Una tertúlia que arriba des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és i per això m'acompanyen el Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Molt bon dia.
Bon dia, Lourdes.
I tenim el José Manuel Baselga, que s'estrena aquesta temporada novament. Vinga, va, comencem, que us vaig a proposar diverses polèmiques. Va, la primera, Baix Penedès, cap a on, on hem de mirar? Cap a Tarragona, cap a Barcelona? I això ve arran de noves declaracions de l'alcalde de Cunit, que deia que haurien de, bueno, que volen fer una consulta ciutadana. I per altra banda, doncs, tenim que s'ha construït l'àrea metropolitana de Tarragona, que no han comptat amb el Vendrell, i que l'alcalde, el Kenneth, doncs, ja ha dit que voldria pertànyer. Realment, cap a on hem de mirar?
Jo crec que el Baix Penedès està en una situació complicada perquè gran part de la població que ha arribat procedeix de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la qual té una mentalitat molt barcelonina, però amb un afegit, i és que molta de la gent que ha arribat expulsada del cinturó metropolità de Barcelona per motius de preu, de la vivenda a Barcelona, i llavors arriba al Baix Penedès. I, evidentment, manté el vincle professional i el vincle laboral i el vincle de formació en Barcelona, amb la qual cosa som una comarca amb molta tendència barcelonina. Però també som una comarca on Barcelona descarrega allò que no vol i Tarragona descarrega allò que no vol. En una recent reunió que es va fer, convocada per la Provegueria Penedès, doncs, i per la URB, doncs es va dir la necessitat de la governança. Tenim un pla territorial que està en un calaix, durmiendo el sueño de los justos, des de fa pràcticament 10 anys i que no es desenvolupa. Si no es desenvolupa i no tenim una governança pròpia, no podem tenir capacitat ni d'estructurar-nos, ni de planificar-nos, ni de res. Estem a expenses del que digui Barcelona i del que digui Tarragona. Què necessitem? Una governança pròpia, doncs, per tenir una imatge pròpia. I amb aquesta governança aconseguirem tenir aquesta sensació de pertinença. Perquè molta de la gent que ve de Barcelona, doncs, no se sent d'aquí. Vull dir, no té un vincle emocional que segurament el té la gent de Vilafranca de tota la vida, que, bueno, són molt juvenistes i Vilafranca is the best of the world. En canvi, la gent que arriba al Baix Penedès no té aquest sentiment de pertinença perquè tampoc té aquesta possibilitat de governança pròpia, d'estructurar-se i de marcar una diferència entre Barcelona i Tarragona. Cap a on hem d'anar? Cap a ser penedesencs.
Si ens creiés, el que passa que, clar, com que barregem lleis estatals amb autonòmiques i tot plegat, doncs no casa, clar, el que passa és que no ens creiem prou el tema de les vegueries, no desapareixen províncies, les províncies passen per sobre de les vegueries i, per tant, doncs, ens trobem amb això, que el Vendrell, doncs, és de Tarragona, el Baix Penedès és de Tarragona, i no acabem d'encaixar amb el nou pla. I llavors, clar, això se solucionaria, si en tots plegats ens creiéssim el de la vegueria Penedès, que no és el cas, doncs això es solucionaria.
No. El que passa és que també és veritat una cosa, que vull dir...
Aquest debat que recurrentment treu Cunit de voler ser a Barcelona i canviar de província, doncs no es diria. Estaria...
El que passa és que, Vinyals, hi ha una cosa. Ajuntaments, consells comarcals, vegueria,
diputació,
generalitat...
Sí.
Hem de posar més administracions pel mig.
No. Jo defenso, sempre defenso, suprimir, que, però clar, no pot ser-ho perquè és la llei estatal, però agafaries, jo agafaria i les polítiques fora i
el Consell Comarcal?
També. I regint-nos per vegueria.
O sigui que hauríem de ser ajuntament,
vegueria... Te'n suprimeixo dos, d'acord.
Sí, sí, vull dir, és que no podem tenir no, més administracions.
Clar, clar, et suprimeixo, o sigui, no tindries de la Diputació de Tarragona, no tindries de la Diputació de Barcelona, o que sigui, no? No tindríem les províncies, no tindríem els consells comarcals, i tindríem... Escolta, no apostem, doncs, pels serveis territorials d'educació del Castelló Penedès, doncs, i per una vegueria penedesenca, doncs ja està. I a la crida del cel, vull dir, clar, no...
No, independentment de la dificultat de...
Sí,
que hi ha municipis que han canviat i que demanen canviar de comarca, però al cas de Conill la dificultat és que no només canviaria de comarca, passar el Garraf, sinó que hauria de canviar de província, i això és més complicat.
Clar, sí que s'aconseguís... Clar, per això, si suprimíssim, clar, però si suprimíssim les...
No, bueno, i encara que no se suprimíssim, sí que s'ha aconseguit en alguna vegada, l'any 1995, no sé quin poble va ser, que va passar de Castelló a València, no sé si de Castelló a València o de València a Castelló, i es va aconseguir i es va aprovar el Consell de Ministres. Però, bueno, són casos molt excepcionals. Cunit, difícilment, independentment de que aquesta dèria que té l'alcalde de Cunit, de voler passar perquè considera que és cua de Tarragona, no ens creiem que serem cap de Barcelona, serem cua de Barcelona.
Al costat d'una administració com Vilanova, i tant, és que fins i tot, potser, en aquest sentit, potser hi perdrien i tot.
Vull dir que no...
Jo prefereixo posem-nos a òptica Cunit, prefereixo el pes específic que pot tenir un Cunit dins del Baix Penedès que el que pugui tenir al costat d'un Vilanova i Sitges.
Déu-n'hi-do. No, és un
ara,
tema...
Clar, tothom té... Clar, tens més potser més proximitat. Proximitat més o menys la mateixa, però clar, tu tens un gran hospital, perquè tot el sempre acabem amb el mateix, no? Els recursos on t'aniries sanitàriament, aquí dependria això. Doncs tens uns camins, tens un hospital de Vilanova, això, doncs, bueno, més gran, no ens enganyem, més gran que el de Vendrell, tot per molt que ara l'hagin d'ampliar, no? I, per tant, potser sí que en aquest sentit, però clar, què més, no? Què més pots oferir? Però és complicat, és un debat que és recurrent, vull dir, quan sembla que no hi hagi gaire temes o gaire actualitat informativa, això, bé, surt, això és molt, és vell, això.
Sí, sí, sí. Anem amb més polèmiques. El Consell Comarcal... El Consell
d'Alcalde... Polèmica fins a cert punt, eh?
No, sí. En un tema mediàtic.
El debat... al carrer, ben bé, vull dir, jo no veig gent que especialment preocupada en lloc, ni no tampoc em passejo per Cunit, no? Però
anem amb un altre polèmic o un tema mediàtic, com és el tema dels taxistes, que el Consell Comarcal del Baix Penedès aprovava fer aquesta zona comuna, com té, per exemple, Garraf, i els taxistes de Calafell, Vendrell i Cunit han dit que no.
I Val Penedès tampoc ho té, però entén que sí.
Ho sé, que no el té. L'hauria de tenir...
No, és que també hi ha espès i menut. I per tant, doncs, es va donar, semblava, quan es va doncs, fer aquesta proposta al Consell d'Alcalde del Baix Penedès, que es donava molt per fet que volien ser com l'Alt Penedès. L'Alt Penedès no ho té, eh? Uh-huh. I... Bueno... Digues.
No, això que creieu que s'hauria de fer una àrea comuna, que s'haurien de posar...
Jo en demanem el que s'hagi de fer, això penso, perdona,
sí.
Manel. Independentment de que s'hagi de fer, si estic més o menys d'acord que s'ha de fer, el que sembla que s'ha fet, o que no s'ha fet, és fer una proposta que semblava que hi havia doncs, més consens del que realment hi ha, i no és que s'hagi tirat pel dret, però s'hagi fet una proposta des del Consell d'Alcaldes que s'està veient que ni de bon tros té el consens del sector.
A veure, jo vaig parlar amb el Tito Álvarez, que és el líder d'Elite Taxi, i clar, ell fa una reflexió molt, molt clara que diu una àrea de conjunta on qualsevol taxista de la comarca pogués treballar a qualsevol municipi de la comarca Què costa una llicència de taxi al Montmell? No ho sé. Què costa una llicència de taxi a Calafell? Segurament molt més cara que la del Montmell. Si ara fem una àrea compartida, conjunta de tota la comarca, el taxista del Montmell s'estarà a la parada del Montmell esperant que vingui algun client? Puguem treballar al Vendrell, Calafell o Cunit?
No, però si un si per molt que treballi, segurament, segur, treballarà molt menys que els seus companys del Vendrell i de Calafell, però el que potser també no sembla de rebut és que si algú del Montmell vol anar, jo què sé, cap a Sant Vicenç i l'ha d'acompanyar un... o anar-la a buscar des de Sant Vicenç i portar-la al Montmell, pugui, o anar a tornar...
No, no, evidentment...
Pugui fer-ho amb un professional del Montmell.
Però evidentment que el taxista del Montmell pot arribar i descarregar
el
Sant Vicenç de Calders, per descomptat. Ara, la por que tenen que la Calafell, Cunit i Vendrell és que el taxista del Montmell on estarà fent guàrdia? A l'Hospital del Vendrell.
Jo crec que no va tant per aquí, sinó...
Aquesta és la situació. Aquesta és la situació.
Sí.
Els taxistes de Calafell, Cunit i Vendrell tenen por de que algú que agafi la llicència a Bellvei treballar tindrà la base a Calafell. Clar. Perquè s'hi ha d'esperar.
Això sí que potser no hauria de ser. Això sí que potser
clar,
no hauria de
ser. Aquesta és la... El que passa que aquest, sí que és veritat però... que la llei... Sí que és veritat que la llei del taxi que està en tramitació estableix que, com a mínim, o sigui, estableix que si hi ha una zona compartida, per exemple, Calafell, Cunit, Vendrell, només un taxista d'un municipi pot anar a l'altre sempre i quan en aquest municipi no hi hagi cotxes disponibles. Per exemple, el Festival Rockabilly de Calafell. Hi ha un moment que no hi ha taxis lliures a Calafell perquè hi ha molta població en aquest festival. En aquest moment, un taxista de Cunit o un taxista del Vendrell podria anar a recollir a Calafell. Però sempre i quan no hi hagi cotxes a Calafell.
Però un dels arguments que es dona des del Consell, que em va parlar per exemple, el mateix president, no? El Ramon Ferrer, deia el que no pot ser és, per exemple, que un jove que vulgui anar de marxa a Calafell i vulgui anar des del Vendrell, doncs no, o al revés, que vulgui tornar de marxa a les dues o les tres, doncs no treu un taxi.
Bueno, vale. No doncs per taxi. Això, però la zona compartida que sigui Calafell, Cunit, Vendrell.
Bueno, aquest és un doble... Clar, és un mal que davant, no.
Perquè per llei...
Com ha de ser, si quina és l'àrea d'influència d'aquesta zona compartida?
No, per llei, si hi ha una zona compartida... El taxi que estigui la llicència en un municipi, com a mínim, ha de fer el 70% dels trajectes partint del seu municipi.
Bueno, doncs un tornant a l'exemple inicial del Montmell, això podria
ser...
Tu
creus que farà el 70% de viatges des del Montmell al cap de la setmana? No, al cap del dia, bueno, al cap del mes. El 70% els farà des del Montmell?
Complicat.
Aquesta és la història. Aquesta és la història. Que paguen les llicències diferents.
El que passa que us deia al principi, sembla que quan es va fer la proposta del Consell o el Consell d'Alcalde,
no
es
va consultar ningú.
No.
Aquí està, que tot plegat, el que va transcendir, semblava que, bueno, s'ha fet aquesta proposta de crear una àrea conjunta, tot el Baix Penedès, tal. Doncs, i clar, primer crit al cel, taxistes de Vendrell. Segon crit al cel, diu, mira, resulta que els de Vendrell, que la Calafell i Cunit, estan d'acord amb no estar d'acord amb això. I dius, bueno, doncs al final, no sé, el pas que s'ha fet...
No, el pas que s'hagués hagut de fer, primer de tot, consulta a tot el sector, de tots els municipis.
Per això, i em falta alguna dada encara, però per això... No està passant a l'Alt Penedès. A l'Alt Penedès no hi ha... O sigui, ja no s'ha arribat aquesta polèmica. Que no arriben a consens per crear-ho.
Clar.
Si no és que hi hagi un Consell d'Alcaldes o un Consell Comarcal...
Fixa-t'hi, Vinyals. Si no s'ha arribat a l'Alt Penedès, segurament perquè s'ha consultat els taxistes i els taxistes han dit que ni pa Dios...
Per tant, no es mourà.
Llavors, com és que aquí es planteja tenir l'experiència de l'Alt Penedès, que els taxistes, els professionals, diuen no.
Et diuen que volen ser com el Penedès, que funciona a la conjunta, quan no és veritat.
Bueno, però els taxistes de l'Alt Penedès ho volen o no ho volen?
No ho volen.
No ho volen.
I et venen des del Baix Penedès, no, és que volen ser com a tot arreu, no sé què.
Bueno, però ja et dic, però no ho volen. Llavors, la història és, si sabem que els taxistes de l'Alt Penedès no la tenen perquè no ho volen, i aquí no s'ha preguntat, i ara sabem que els taxistes de Calafell, Cunit i Vendrell, que són els que paguen la llicència més cara, no ho volen, com és que el Consell Comarcal vol tirar tot i així endavant? Per què? Per què?
Bueno, segons el Ramon Ferrer, perquè miren per l'usuari que tingui que doncs, qualsevol taxista de qualsevol lloc el puguin deixar, però clar, es fa...
Bueno, sí, però que sí, però ja... Aquesta és la història, que qualsevol taxista de qualsevol lloc, sí, però els taxistes diuen no, perquè hi ha aquest risc. I en tot cas, si tu, durant una temporada, l'estiu, et falten taxis, tu pots donar llicències temporals, si la llicència temporal es pot donar. Clar, jo això li vaig dir a l'alcalde de Calafell, dic, escolta'm, la llicència temporal la pots donar. Diu, sí, home, i algú es comprarà un cotxe per 2 mesos? No. Si la llicència la dones al taxista.
Però la llicència potser sí.
Bueno, la llicència temporal, sí, la llicència temporal, si a algú li interessa, però no cal que et compris un cotxe, pot ser xòfer. O què creus, que tots els taxistes que porten cotxe a Barcelona, el cotxe és seu? No. Si el que interessa del cotxe és que no pari. Tu ves rotant de taxista, però que el cotxe no pari.
Clar. Macus, ho hem de deixar per avui. M'he quedat amb 2 temes, ja els tocarem ja ho sé, però el temps mana la ràdio. Com sempre, Ricard Vinyals, José Manuel Baselga, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i ens retrobem d'aquí un mes.
Molt bé.
Adéu.
Sempre és estimulant i dona vidilla aquest Crazy Little Things Called Love de Queen, que ens portarà al flash de 9:15.
Bon dia, són 9:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
La Generalitat preveu obrir una estació de l'AVE a Vilafranca i el desenvolupament de l'eix transversal ferroviari. La Generalitat presentava l'estratègia ferroviària de Catalunya aprovada aquest dimarts al Consell de Govern i que servirà de base pel pla de serveis que s'hauria de presentar l'any vinent amb la concreció de les inversions pel període 2026-2050 en les xarxes de DIF, ferrocarrils, metro i tramvia. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que aquest document suposa un full de ruta per planificar el desenvolupament del transport ferroviari a mitjà i llarg termini i per adaptar-lo als reptes actuals, com el traspàs de Rodalies, i futurs, com el creixement de la mobilitat de les properes dècades. Amb el nou pla, el govern vol convertir el transport ferroviari en protagonista per ordenar la Catalunya del futur, millorant-ne la fiabilitat i tenint especialment en compte les àrees on ja ha crescut més la població, com el Penedès, el Camp de Tarragona, les comarques gironines i les ciutats de la segona corona de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, la Regidoria de Benestar Social i Igualtat de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i el col·lectiu Dona Cançó, Dones Artistes, organitzen un taller de defensa personal femenina. L'activitat tindrà lloc el dissabte 29 de novembre de 10 del matí a 12 del migdia al local social de Cornudella. El taller està adreçat a dones de totes les edats i té per objectiu dotar les participants d'eines pràctiques d'autodefensa i seguretat personal. Les inscripcions es poden fer a l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys presencialment o per telèfon al 977-677-113, de dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia i els dilluns també per la tarda de 4 a 7. Places limitades. La Unió Esportiva Sant Sadurní estrena el seu primer equip femení de veteranes. Per primera vegada a la història de la Unió Esportiva Sant Sadurní, el club comptarà amb un equip de veteranes. Tot i que aquesta temporada encara no participaran en competició oficial, les jugadores ja tenen ganes d'estrenar-se sobre el terreny de joc. En un parell de setmanes disputaran el seu primer partit amistós. L'equip, entrenat pel Guerre, està format per 21 jugadores. Segons el club, el grup ha decidit calçar-se les botes per començar a aprendre a jugar a futbol, compartint rialles, esforç i molt bona energia. El diumenge 9 de novembre es va celebrar la 14a edició de la Cursa Roca, la cursa i caminada per camins i corriols dels paratges de Sant Martí Sarroca, organitzada per l'Ajuntament i per 13 esports. Es van recollir prop de 300 dorsals. Tots els participants van rebre una samarreta i un esmorzar. Només l'opció de cursa era competitiva. La classificació general masculina l'encapçalada Sani García Holgado amb un temps de 59 minuts i 8 segons, seguit de David Sánchez Ortiz i de Marc Esteve García. La cursa general femenina la guanyava Núria Quiroga Bayo amb 1 hora, 10 minuts i 44 segons. Segona era Blanca Llopis Mauri i tercera Laura Mercet Claramunt. L'Ajuntament de Sant Martí ha fet un agraïment públic per la fantàstica tasca de voluntaris i voluntàries que van fer possible un any més l'èxit d'aquesta cursa.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquest divendres és 14 de novembre, Dia Mundial de la Diabetis. El propòsit de la jornada és conscienciar de l'impacte que té la diabetis sobre la salut de les persones i no oblidar les oportunitats que tenim per fer prevenció, potenciant el diagnòstic i millorant el tractament de la malaltia. A l'espai d'aquest novembre de la Veu de la Salut ens afegim aquesta commemoració i parlarem de diabetis, de la mà del doctor Eduard Borreguera. Conversa amb ell des de Canal 20, el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, un nou espai de la Veu de la Salut. En aquest cas, el corresponent aquest mes de novembre. I ens acompanya avui l'Eduard Borreguero, que és metge de família i adjunt a la direcció de l'Àrea Bàsica de Salut Penedès Rural Oest. Eduard, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem de la diabetis.
Exacte, parlarem de diabetis.
Comencem per la pregunta bàsica, essencial. Què és la diabetis?
Bé, la diabetis és una malaltia metabòlica que el que veiem bàsicament i el principal és que la glucosa en sang està elevada. Llavors, Això és important perquè la glucosa és el combustible que necessitem per poder fer moltíssimes funcions. El que passa que en aquest tipus de malalties hi ha un sistema, hi ha alguna alteració que el que fa és que no pugui entrar dintre de la cèl·lula per fer la seva funció, llavors la tenim flotant al torrent sanguini i llavors pot donar una sèrie de complicacions que és el que intentem controlar amb el tractament que fem a aquestes persones. És una malaltia, com he dit abans, metabòlica, és crònica i que sobretot el que a nosaltres ens importa és sobretot intentar tenir un bon control per frenar o que no apareguin les complicacions que tenim de dos tipus, les immediates i les tardades, que són les que es van fent petites alteracions a nivell de l'organisme a diferents parts i poden aparèixer complicacions en un futur. Llavors això és el que nosaltres volem controlar.
Hi ha més d'un tipus de diabetis, hi ha molt tipus.
Exactament. Bàsicament nosaltres a l'atenció primària ens fem càrrec de la diabetes tipus 2, que és la no insulinodependent, la que coneix més la gent. Però hi ha d'altres. La tipus 1 és la que es veu en pacients més joves. Normalment aquesta és la que les diagnostica en etapes d'infantesa o joventut i són les que es controlen bàsicament a nivell hospitalari. Són les que normalment es diagnostiquen en una situació molt aguda, perquè s'agreugen d'una forma molt ràpida i llavors és molt important controlar-ho de forma molt intensiva i de forma molt precoç. I en aquestes persones sempre haurem de fer un tractament amb insulina. L'altre tipus de diabetes és la del tipus 2, és la que coneixem habitualment com la no insulinodependent, però que amb el temps pot evolucionar i aquestes persones també poden necessitar insulina. Aquest tipus de diabetes, és la que normalment diagnostiquem a partir dels 40 anys, en gent més gran. ¿Vale? Llavors, aquí el que passa és que hi ha algunes alteracions que provoquen que el sucre, com he dit abans, vagi surant per la sang i no faci la seva funció. I veiem que és una alteració que està molt relacionada amb els estils de vida i per això nosaltres, a l'hora d'abordar el tractament, que ja en parlarem, pues abordem tots aquests factors de risc. Aquest tipus d'insulina, de diabetes, com he dit abans, normalment d'entrada no fem tractament amb insulina, però moltes vegades va evolucionant i necessitem fer tractament amb insulina. Hi ha d'altres més també importants, com són la diabetes gestacional, que veiem en dones embarassades, i aquesta és important detectar-la per les alteracions que poden donar en el fetus i en el nadó un cop nascut. I moltes vegades també és una causa de l'avortament. Llavors, per això és important també detectar-la i poder fer un tractament adequat. I, per últim, un tipus d'insulina que també és de diabetes que és freqüent seria la diabetes secundària, que moltes vegades és secundària a tractaments que estem fent nosaltres mateixos. Per exemple, tractament amb corticoides que donem per tractar malalties com malalties reumatològiques o malaltia pulmonar obstructiva crònica poden provocar una hiperglicèmia i generar els mateixos símptomes de la persona diabètica.
I podem recordar quins són els factors de risc per patir diabetes tipus 2.
Sí, això és important perquè moltes vegades podem incidir en aquests factors de risc i poder fer un bon control. Tenim molt clar que el sobrepès i l'obesitat és un factor de risc molt important que hem de controlar, així com el sedentarisme. El fer exercici sempre és una mesura terapèutica i que porta molts beneficis a nivell de moltes parts i molts òrgans. Llavors, aquí també és molt important. També sabem que hi ha factors hereditaris, factors familiars, que veiem famílies, que veiem moltes persones amb diabetes. Llavors, aquest també és una cosa que hem de tenir en compte. Com he dit abans, també, si veiem una dona embarassada que ha tingut diabetes gestacional, aquesta persona, aquesta dona, és molt més fàcil que després desenvolupi una diabetes en un futur. Per això també hem d'estar a l'aguait. També és molt important tenir en compte que les persones que són hipertenses, amb colesterol, poden també desenvolupar una diabetis, una síndrome metabòlica, que també poden tenir una importància el poder detectar-la. I també veiem un factor important, que són les dones que tenen més de 40 anys o 40 anys al voltant d'aquesta edat i tenen la síndrome d'ovari policístic. Això implica que hi ha una resistència a la insulina i, per tant, no pot desenvolupar la seva funció i provoca també l'aparició de la diabetis.
Parlem de forma més concreta, si et sembla, sobre les causes. Podem ampliar aquesta informació?
Sí, mira, en quant a la diabetes tipus 1, que ja he dit, no és la que abordem principalment a la primària, però que també l'hem de conèixer i és important que la gent també estigui informada, veiem que hi ha una sèrie de factors ambientals a part d'una predisposició genètica, i això és molt important que la gent ho conegui. ¿Vale? Llavors, sabem que en aquest tipus de persones hi ha com una reacció d'autoimmunitat, és a dir, que el propi cos és com si ataqués a les cèl·lules que estan produint la insulina al nivell del pàncreas i, per tant, deixen de fabricar l'hormona i desenvolupen la malaltia. ¿Vale? En canvi, en el diabetes tipus 2, en el tipus no insulinodependent que he comentat abans, moltes vegades el que hi ha és una resistència a la insulina, és a dir, les cèl·lules no acaben de fer la seva funció per culpa d'alguna alteració i provoca que no puguin aprofitar la glucosa i llavors provoca que en comptes d'entrar dintre de la cèl·lula i fer la seva funció, totes les funcions metabòliques que han de fer, està surant al corrent sanguini i provoca les alteracions que en un futur poden ser greus. ¿Vale? I el que veiem més immediatament és la hiperglicèmia, que és el que detectem en sang perifèrica.
Quins símptomes poden tenir les persones amb diabetis?
Clar, nosaltres moltes vegades veiem persones que venen a la consulta perquè ens diuen que tenen molta set, que és el que nosaltres coneixem com polidípsia, molta set. Després tenen una sensació de que estan cansats, és com una astènia, que és una fatiga, que no saben ben bé quina és la seva causa, i és perquè no tenen l'energia que els aporta la glucosa. I també veiem que tenen una poliúria. La poliúria és que orinen moltíssim, i això passa perquè el ronyó, com que detecta que tenim molt de sucre surant al torrent sanguini, intenta depurar-la i provoca aquesta que vagis a orinar moltes vegades. I això ja t'ha de fer sospitar, a més d'una pèrdua de pes, perquè, com que he dit abans, no entra la glucosa a la cèl·lula, no pot fer la seva funció, i, per tant, també hi ha una pèrdua de pes. I tot això és el que ens hauria de fer sospitar que potser estem davant d'una persona amb diabetis.
I com podem fer el diagnòstic de la malaltia?
Mira, moltes vegades el diagnòstic és el més fàcil, perquè has de tenir la sospita i ho detectem amb una anàlisi de sang molt senzilla, que pot ser o en sang perifèrica, que és el control del sucre, que moltes vegades la gent ja ho coneix, que es punxen el dit, sí, per veure com està el sucre, o fem una analítica per veure com està una molècula que, a part del sucre, de la glicèmia, veiem la hemoglobina glicosilada, que és una molècula que el que fa és com un marcador dels últims mesos de com està el nivell de sucre en sang. Llavors, si tenim un determinat valor, diem que aquesta persona ja és diabètica i hem de començar a fer coses.
Per tant, la mínima sospita...
Bueno, millor consultar-ho perquè, bueno, si tenim aquesta petita sospita i, a més, tenim una sèrie de factors de risc o tenim uns familiars que són diabètics, pues, més val consultar i poder detectar-ho de formes precoces, ¿vale? Perquè això també és molt important. Si fem un tractament de forma precoç i comencem a posar mesures, pues, sempre serà molt millor, com qualsevol malaltia.
Ah, sé que és molt complicat, segurament respondreu a això. Hi ha alguna manera, algun sistema per poder detectar la diabetis abans dels símptomes?
Clar, nosaltres tenim una sèrie de sistemes que són és un cribatge. ¿Vale? Nosaltres, a l'ambulatori, a la primària, no únicament ens dediquem a tractar les malalties, sinó també fem prevenció primària. És a dir, intentar detectar aquestes situacions que poden aparèixer les malalties. Llavors, quan tenim una persona que té més de 45 anys, aquesta persona ja s'hauria de fer un control analític cada 3 anys per veure com té aquest nivell de sucre en sang. ¿Vale? Després, si aquesta persona, a més, té algun factor de risc, com que són familiars amb diabetis, o té obesitat, o té una malaltia cardiovascular, aquesta persona, en comptes de fer el cribatge cada 3 anys, el farem anualment. Llavors, ens permetrà poder veure aquestes alteracions de glucosa i detectar-ho d'una forma molt, molt més precoç. I també, no únicament ens dediquem a la gent gran, sinó que també en la línia pediàtrica, els pediatres i les infermeres de pediatria també fan cribatges en nens o infants que tenen algun risc i llavors cada 2 anys poden fer una analítica per determinar com està aquest sucre, aquesta glicèmia, i detectar inicialment aquesta malaltia.
El més important, l'analítica, el, sí, més aviat possible.
Exactament.
I ara que ja hem parlat una mica sobre com es diagnostica la diabetis, com es fa el tractament?
Vale. Aquí és l'important. El tractament de la diabetis no és una única cosa, sinó que som molts professionals que estem abordant aquesta patologia i tenim diferents fronts per tractar. El que volem fer, sobretot, és que el cos aprofiti aquesta glucosa per fer les seves funcions i evitar que apareguin les complicacions tardanes, que després, si vols, podem parlar. ¿Vale? Llavors, en el tractament ens basem en 3 potes. I després ho expliquem. És com un tamboret i hem d'assegurar aquestes tres potes per no caure. I aquestes són l'exercici, la dieta i el tractament farmacològic. ¿Vale? Llavors, en quant a l'exercici, tenim molt clar els beneficis que aporta l'exercici a moltes situacions i a moltes patologies.
Adaptat a la circumstància de cadascú.
Això és molt important. No podem prescriure el mateix exercici, la mateixa activitat física a una persona de 30 anys que fins ara no tenia cap alteració o a una persona de 70 anys que ja tenim problemes de mobilitat o potser tenim altres patologies. Llavors, aquí ens haurem d'adaptar no únicament a aquestes situacions, també ens adaptem a les preferències de les persones. Hi ha gent que li dius, pues mira, et recomano que vagis a caminar mitja hora cada dia. Això potser per a aquesta persona és suficient. Hi ha gent que ja està habituada a fer un exercici de forma habitual i potser pot fer alguna altra cosa, natació, ciclisme... O sigui, hi ha molta varietat. El que passa és que és important tenir en compte que en aquestes situacions, per tractar la diabetes, l'exercici és fonamental i hem d'adaptar-lo a aquestes persones. També hem de tenir en compte que l'exercici està demanant uns requeriments de glucosa que també haurem de tenir en compte. I quan parlem de si hem fet tractament farmacològic, també haurem de tenir-lo en compte. O sigui, tenim clar que l'exercici és una d'aquestes potes i que haurem d'incidir sobre això. ¿Vale?
La dieta també parlaves.
L'altre tema és la dieta. La dieta és l'altra pota d'aquest banc. La dieta, el que volem fer és controlar l'hidrat de carboni que ingereix aquesta persona. L'hidrat de carboni, moltes vegades la gent és que jo menjo sucre. No únicament és el sucre, hem de tenir una visió més àmplia. L'hidrat de carboni l'obtenim a través de tot el que són les patates, l'arròs, la pasta. ¿Vale? Llavors, tot això és el que haurem de controlar. No vol dir eliminar-ho, que també és un error que d'algunes persones diabètiques també cometen. Si jo l'elimino totalment, no tindré l'energia suficient per poder les meves funcions i podré tenir unes alteracions que tampoc les volem. ¿Vale? Llavors, sí que haurem de restringir alguns aliments com és el sucre afegit, la reposteria, les melmelades, la mel, tot això, perquè el que fa són hidrats de carboni d'absorció ràpida, provocaran un pic de la glucosa, augmentarà el sucre en la sang i pot provocar aquests problemes que no els volem. ¿Vale? Llavors, haurem de fer que aquesta persona pugui prendre aliments rics en fibra, perquè la fibra el que fa també és que l'absorció de l'hidrat de carboni sigui una mica més enlentida, no tindrem aquest pic tan elevat i llavors millorarà tot el seu metabolisme. ¿Vale? D'altres coses que també haurem de tenir en compte pues, és el greix. Quina quantitat i quines característiques té el greix que menjo, igual que la proteïna. Tots en necessitem de tots els grups d'aliments. El que passa que en la persona diabètica hem de vigilar quines són les dos i les quantitats que fem. Moltes vegades, per explicar la dieta que hem de fer, és igual que una dieta equilibrada. I ens imaginem un plat, la meitat del plat hauria de ser verdura, un quart del plat hauria de ser hidrat de carboni i un quart hauria de ser proteïna. I d'aquesta forma, intentar controlar com és la dieta d'aquesta persona. Però la recomanació és fer una dieta equilibrada. I per sort nosaltres, la dieta mediterrània, tenim una dieta molt rica, tenim molts productes i els hem d'aprofitar.
I l'última pota d'aquest amoret és el tractament farmacològic.
Exactament. L'altra pota és el tractament farmacològic. Moltes vegades, d'entrada, quan diagnostiquem la diabetis, tenint uns nivells de sucre en sang no tan aixecats que podem començar amb modificacions dels estils de vida. És a dir, com he dit abans, modifiquem la dieta, modifiquem l'exercici i veiem què passa. Però de vegades tenim circumstàncies que hem de començar ja amb algun fàrmac. Ara tenim moltíssims fàrmacs, o sigui, cada cop al mercat van sortint diferents famílies de fàrmacs i hi ha fàrmacs que són hipoglicemiants no insulínics, que són la gran majoria que fem servir nosaltres a l'atenció primària, tipus la metformina, que la gent segur ha sentit a parlar, ¿vale? I també tenim l'altre gran grup, que serien les insulines. ¿Vale? Les insulines que poden ser basals, que poden ser lentes, que són la més fisiològica, la que més s'assembla que nosaltres tenim de forma fisiològica, i les insulines ràpides, que són les que actuen de forma ràpida quan fem una ingesta d'hidrat de carboni i que volem controlar. I d'aquesta forma doncs, anem jugant. Però ja dic, fer fàrmacs orals, que són els que d'entrada fem servir, ¿vale? En diabetis tipus 2, tenim moltíssimes famílies, tenim fàrmacs que són molt segurs perquè tenim moltíssima experiència amb ells, com són les sulfonilureas, que és un grup de fàrmacs que ens permet controlar molt bé els nivells de sucre, ¿vale? Però com tot, com pot tenir el paracetamol o qualsevol cosa, tenen els seus efectes secundaris. Llavors és superimportant, quan comencem un tractament, explicar a la persona, el seu entorn cuidador, les famílies, quin és el tractament que fem, quins efectes esperem, quins són els efectes secundaris, perquè d'aquesta forma fem una dedicació completa i llavors el control i el seguiment i l'adherència a aquests tractaments sempre és molt més alt.
I l'administració d'aquests fàrmacs cada cop és més àgil.
Exactament. Hi ha fàrmacs que, per sort, quan jo me'n recordo fa molts anys, que venien els vials d'insulina i els havies de treure amb la xeringa la quantitat. Ara no, ara els bolis són molt més fàcils de fer servir, són sistemes que són molt fàcils, tenen un sistema de visualització també molt fàcil, perquè volem que tots els usuaris puguin fer, sigui el més autònom possible, ¿vale? Però bueno, són sistemes que van molt bé.
Quines altres coses són importants a tenir en compte si una persona és diabètica?
Clar, quan nosaltres diagnostiquem la diabetes, sempre expliquem la importància de complir els tractaments, les tres potes que hem comentat. Torno a repetir perquè sé que exercici, dieta i tractament farmacològic. Però després també donem la responsabilitat de, per exemple, l'autoanàlisi. És a dir, m'hauré de mirar jo el sucre en sang? La punxadeta al dit que moltes persones... Pues, hi haurà persones que sí que l'hauran de fer i això ho determinem en funció del tipus de tractament que fem. És a dir, no tota la persona amb diabetis tipus 2 s'haurà de fer un autocontrol. ¿Vale? Hi ha persones que sí, hi haurà persones que no. I tot això, ja dic, hi ha una sèrie d'algoritmes que ens diuen, en funció del tractament, en funció del risc de la baixada de sucre que tingui aquest fàrmac, t'hauràs de fer un control doncs, potser un cop al mes, o potser hi haurà altres persones que porten insulina i aquestes persones s'hauran de fer doncs, 3-4 punxades per veure quin nivell de sucre té i en funció d'això administrar-se la insulina. Llavors, és molt important educar en aquest autocontrol. També és molt important com actuar quan tenim una baixada de sucre. ¿Vale?
Com es detecta?
Clar, moltes vegades la baixada de sucre, això s'ho coneix sobretot la persona i és important explicar-li que quan comencin poden notar una sensació de tremolor, es posen pàl·lids, una suor freda, que és molt típica que t'ho expliquin. Llavors, moltes vegades, aquests són símptomes que poden detectar i quan es fan en aquest moment l'autocontrol de l'anàlisi, el sucre, veuen que tenen una hipoglicèmia, una baixada de sucre. Llavors, aquí han d'actuar. Ja sigui ell o la seva família. Per això és important implicar la família en el tractament d'aquestes persones i en el seguiment. Llavors, el primer, si jo estic en capacitat d'empassar, hem d'ingerir un sucre d'absorció ràpida. El més fàcil, aigua amb sucre. O de vegades és un caramel, o de vegades és una galeta. Algo que t'aporti una quantitat de sucre important per revertir aquesta hipoglicèmia, aquesta baixada de sucre. I si pel que sigui no estàs en condicions d'empassar, perquè de vegades és una hipoglicèmia greu i perdent fins i tot el coneixement, llavors és la família la que ha d'administrar el glucagó, que és una medicació que també guarden a la nevera i que prescrivim des dels serveis sanitaris, que el que fan és fer una pujada de sucre. Llavors així revertim aquesta hipoglicèmia.
I per finalitzar, quines serien les complicacions, les possibles complicacions de la diabetis?
Clar, les complicacions és el que he dit abans, que hem d'insistir en previndre. ¿Vale? Tenim complicacions tardanes, que moltes vegades és que el sucre va pujant al llarg dels anys i provoquen malaltia vascular perifèrica, amb claudicació intermitent, provoquen alteracions de la pell, aparició d'úlceres. El peu diabètic és molt conegut i molta gent ho sap, que ja poden tenir úlceres i ferides que són molt complicades de curar i que de vegades desencadenen, per desgràcia, en una amputació. I de vegades també tenim malalties cardiovasculars, és un risc d'infart, és un risc d'embòlia cerebral. I després tenim altres complicacions com són la retinopatia diabètica, que és l'afectació de la retina i provoca alteracions visuals, que també és molt important detectar-la i tractar-la. Nefropatia diabètica, és a dir, l'afectació de la funció del ronyó, i la neuropatia diabètica. ¿Vale? Com he dit abans, el nivell de sucre en sang alt provoca una alteració dels nervis i els provoca un dolor neuropàtic. Unes parestèsies, un formigueig a les cames, que és molt molest i també és important tractar-lo.
El que queda clar és que la diabetis afecta una proporció considerable de la població a Catalunya.
Sí, de fet...
Un 9% de la població.
Exactament, aproximadament s'estima que al voltant d'un 9% de diabetis tenim de diabetis tipus 2.
I va creixent?
Per desgràcia sí que va creixent.
En funció dels hàbits.
Els hàbits, els estils de vida, per això insistim en modificació dels estils de vida, perquè això és una forma d'intentar revertir aquesta epidèmia que ara malauradament tenim.
Doncs avui hem dedicat aquest temps d'aquest espai de salut a saber més coses, a prevenir també la diabetis, gràcies a l'Eduard Borreguero, que és metge de família i adjunt a la direcció de l'Àrea Bàsica de Salut Penedès Rural Oest. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I fins la propera, que vagi molt bé.
Un plaer. Adéu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
No ens cansarem d'escoltar aquesta nova proposta que ha llançat Rosalía i que està agradant tant i tant a tothom, que ho està petant. Aquesta cançó, Berghain, que dona nom, que agafa el nom, vaja, d'una discoteca berlinesa, obre l'àlbum Lux.